Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant es troba en una situació força complicada des d'un punt de vista econòmic. La Generalitat li deu més d'1.300.000 euros. Aquest fet, a banda de generar moltes tensions de tresoreria, ha provocat danys col·laterals. I és que la nova llar d'infants, que es va enllestir abans de l'estiu, totalment equipada i que ha comptat amb un pressupost de més de 180.000 euros, no es pot obrir, i no és per manca de gent. Sentirem la valoració de l'alcalde de Cornudella, Josep Maria Castan, indignat perquè la Generalitat no li ofereix solucions. A banda d'aquesta qüestió, la setmana ens ha deixat també altres notícies. Comencem a repassar els titulars. L'Ajuntament de Falset aprova les taxes municipals per al 2012, puja l'aigua per als qui més en consumeixen per pagar els nou filtres instal·lats als pous i es retoca el coeficient de l'IBI per minimitzar l'impacte a les butxaques de la gent. Dijous va tenir lloc al Consell del Priorat la primera reunió de la taula de concertació territorial del projecte Odisseu. Aquest projecte té per objectiu el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. Veurem quina és la primera diagnosi de la situació a la comarca. Aquesta setmana la CUP s'ha presentat al Priorat per explicar què és i per què concorrerà a les eleccions del proper 25 de novembre. Sentirem el cap de llista de Tarragona, Jordi Martí, comentant la diferència entre la CUP i un partit convencional. També escoltarem per què afirmen que la independència no és, per si sola, la solució a la crisi econòmica i social. Els escriptors que han participat a la segona edició de Priorat en persona destaquen el sentit d'aquesta proposta i la necessitat que d'altres comarques en prenguin exemple, en tant que iniciativa profitosa per tothom. I en esports, i després de la suspensió d'alguns partits el passat cap de setmana, en aquest el Falset s'enfronta a l'Hospitalet i el Porrera al Racing Club de Bonavista. En futbol sala, Pradell i Poboleda juguen contra el Catllà. Això sí, cadascun el que li correspon per categoria. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant es troba en una situació força difícil des d'un punt de vista econòmic. La Generalitat li deu més d'1.300.000 euros, dels quals una part corresponen al nou pavelló municipal. Davant d'aquest escenari, l'alcalde de Cornudella, Josep Maria Castan, es mostra molt crític amb la Generalitat. Entén que aquesta no dona resposta ni solucions al seu municipi i se sent enganyat. Ho escoltem.
Inviable, vull dir, ens estem plantejant el fet de tancar l'Ajuntament, ens estem plantejant moltes coses, vull dir, tenim una gran incògnita referent amb aquest tema. No sabem ben bé per on aniran els trets. Estem una miqueta a l'espera, hem intentat parlar amb presidència, per presidència la resposta és no ho sé, intentes parlar amb els altres departaments i tothom et diuen que no ho saben, doncs bueno, si no ho saben ells, què ho he de saber jo? I ja no dic el govern, dic els governs ens han enganyat, ens han traicionat i ens han mentit. I ara doncs, l'Ajuntament de Cornudella es troba immers en una situació econòmica molt greu i en la qual doncs, el propi govern no li està donant resposta.
El passat mes de maig us explicàvem que Cornudella havia d'estrenar aquest curs una nova llar d'infants perfectament equipada i situada als baixos de l'Ajuntament. Una llar d'infants que compta amb una superfície de 150 metres quadrats per a les aules i serveis i 360 més destinats a zona d'esbarjo. Doncs bé, aquesta llar d'infants ha patit els danys col·laterals de la situació econòmica amb què es troba actualment el consistori. De moment, encara no s'ha obert ni s'obrirà.
No l'hem pogut obrir ni l'obrirem, aquest curs escolar, per una qüestió econòmica, no per qüestió de client o de nens, no, que volguessin assistir, perquè més o menys donaven. Teòricament aquí el client paga el 50%, l'administració doncs l'altre 50%, no? Que és 25 l'administració autonòmica i 25 la local. I llavors, doncs, clar, nosaltres hem de suportar el 50% perquè l'administració autonòmica no ens paga fins al cap d'un any o dos, o fins que no els hi donen la gana, m'entens? No sé, o fins que no poden, per dir-ho d'una altra manera.
Apuntem finalment que l'adequació d'aquesta llar d'infants a Cornudella havia comptat amb un pressupost de 184.000 euros. El ple de l'Ajuntament de Falset ha aprovat aquesta setmana les ordenances fiscals per al 2013. A banda d'una revisió en les taxes relatives a llicències d'obres, l'impost de béns immobles i el preu de l'aigua van centrar l'interès. Comencem per aquestes últimes, ja que el consistori hi ha aplicat increments per tal de poder fer front als 50.000 euros que han costat els nous filtres d'aigua que s'han instal·lat en pous de Falset. Això sí, els increments només es donen en els usuaris que consumeixen quantitats d'aigua molt altes. Ho explicava l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
El que farem serà incrementar aigua per ús domèstic i ús industrial d'aquells consumidors que consumeixi més de, doncs en aquest cas, de 55.000 a 105.000 litres trimestre d'ús domèstic, que passa d'un 19 a un 50, a partir de 106.000, doncs de 2 que estava el 2012 a 250, tarifa industrial de 200 a 600 metres cúbics d'un 75 a 250 i de 600.000 litres en un trimestre, que déu-n'hi-do, de 350 a 5. Efectivament, la pretensió és que aquells trams més alts pues, d'una o altra manera ajudin a que els trams més baixos, el consum habitual, no es vegi repercutit.
Pel que fa a l'impost de béns immobles, l'Ajuntament també ha aplicat modificacions. Ha corregit a la baixa el coeficient que s'hi aplica, que ara queda fixat en el 0,5%.
La pretensió d'aquest equip de govern és intentar pal·liar en la mida que podem el fet de que el valor catastral anualment, com saben, s'incrementa una part i compensar aquest increment del valor catastral que, si no hagués la revisió del 2013, duraria encara 5 anys més, doncs aquest increment de valor catastral, minimitzar-lo o anul·lar-lo, com és el cas d'enguany, reduint el coeficient que s'aplica sobre la base liquidable.
En el mateix ple es va aprovar l'expedient de contractació del bar de la piscina, donat que enguany finalitza la concessió que es va atorgar en el seu dia als actuals gestors de l'establiment. Ara, qui vulgui optar a quedar-se amb la concessió haurà de fer front a un projecte valorat en més de 40.000 euros per adequar el local a les necessitats i obligacions actuals.
Des de l'any de la seva adjudicació inicial, des de la seva concessió inicial, hi ha hagut molts canvis en la normativa respecte del tema de seguretat, d'incendis, d'accessos i, per tant, requereix una actualització tot aquell espai. Fer un projecte amb totes aquelles modificacions necessàries perquè si es fa aquell projecte d'acord amb el que està establert, tingui la llicència d'activitat pues, d'una forma automàtica i sense necessitat de fer cap altre tràmit.
Les obres que demana el projecte s'hauran d'executar en un període de 6 mesos. D'altra banda, el cànon d'explotació del bar parteix dels 550 euros al mes. Seguim a Falset perquè Ajuntament i Associació de Comerciants entenen prioritària una bona senyalització dels establiments de cara a potenciar el comerç local. De fet, estan treballant en aquesta senyalització, que s'implementaria en tres fases, ja que el seu cost supera la disponibilitat de diners que en aquests moments s'hi pot dedicar. Ho explicava Enric Calvo, secretari tècnic de l'Associació de Comerciants de Falset.
Una primera fase molt important, que la gent quan entra amb cotxe dintre Falset ha de poder identificar a través de la senyalització dues coses importants. Una, on estan els serveis i equipament general, i evidentment els pàrquings, etcètera, etcètera, però també ha de poder identificar un tipus de servei com és la restauració i la hoteleria, que normalment és el primer objectiu pel qual venen cap aquí. Ara bé, un cop arribat en els pàrquings, ha de tindre un altre tipus de senyalització, que és bàsicament en forma de mupis, que és la ubicació de tots els establiments, siguin de comerç, restauració, etc, etc, ubicats dintre d'un planol. La tercera fase és la més complicada i és la que puja més diners i que, per tant, la deixem per més endavant, que és la senyalització ja establiment a establiment a través d'un sistema que és de banderoles perquè la gent pugui identificar ràpidament el seu establiment i segons uns colors de quin sector són.
El cost d'aquesta tercera fase voltaria els 10.000 euros. El suport informatiu dels aparcaments estaria pressupostat en uns 3.000, mentre que el cost de la senyalització viària seria d'entre 150 i 200 euros per cada lateral de senyalització de servei o establiment. I per tancar aquest bloc que hem dedicat a Falset, apuntem que ahir l'Ajuntament va donar a Càritas els diners recollits a través de la campanya Un Euro Solidari, amb motiu de la cursa popular i el concert vermut celebrats el passat mes d'agost durant la Festa Major. En total es van reunir 740 euros, un euro per cadascun dels participants en aquest esdeveniment esportiu o cultural. Aquest és el primer any que se col·labora amb Càritas mitjançant una campanya solidària d'aquestes característiques, però la relació amb entitats sense ànim de lucre ja s'ha donat amb actes com la Fira del Vi de Falset. Aquest any, mig euro de cada tiquet de tast es va destinar a l'associació Montsant i l'anterior també es va col·laborar amb l'Hospital Sant Joan de Déu. Capçanes s'ha quedat sense l'oficina d'atenció que Rural Caixa tenia al municipi. El grup resultant de la fusió d'aquesta caixa amb d'altres caixes rurals ha decidit tancar-la de manera unilateral. Ara els veïns de Capçanes, clients de l'entitat, tenen a Reus l'oficina més propera, tot i que, segurament, molts d'ells optaran per desviar les operacions amb bancs i caixes que tenen oficines més pròximes, com les ubicades a Falset. Amb tot, cal destacar que aquest tancament, que el celler de Capçanes va voler evitar durant les negociacions amb l'entitat, no afecta la secció de crèdit de la cooperativa, que seguirà prestant els serveis amb normalitat. Ho dèiem en titulars, dijous va tenir lloc al Consell del Priorat la primera reunió de la taula de concertació territorial del projecte Odisseu. Aquest projecte té per objectiu el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. El primer que va fer aquesta taula, en la que s'hi troben agents públics i privats que intervenen en matèria de joventut, ocupació i promoció econòmica, va ser donar un cop d'ull a la situació actual del Priorat. D'aquesta ens en feia 5 cèntims Eduard Trepat, tècnic de la Fundació del Món Rural.
Hi ha una diferència entre els joves que marxen a estudiar fora i la seva especialització amb l'estratègia de desenvolupament econòmic de la comarca. A d'altres comarques és més gran aquesta diferència, aquí és moderada, però diguem que si l'estratègia de la comarca passa per un desenvolupament turístic, principalment vinculat al vi, a l'oli i als parcs naturals que hi ha a la comarca, paisatge, cultura, etc., i amb el tema agrari, la gent que marxa a estudiar fora escull unes especialitzacions majoritàriament de magisteri i altres aspectes vinculats més amb els serveis i la funció pública. Per tant, aquí hi ha una diferència que cal quadrar.
En aquest sentit es destaca com a primordial el fet de lligar l'especialització formativa amb aquesta aposta de desenvolupament del territori perquè apuntin en una mateixa direcció.
I a través del teixit empresarial i del teixit productiu ha de generar quina demanda necessita. Val? Perquè després aquest jove, per poder demanar als joves que compleixin aquest perfil, que vinguin i oferir-los el Priorat com una opció de vida. Per tant, és el que hem començat a fer avui. La solució és generar, saber quina demanda té el teixit empresarial i productiu del Priorat per poder-la oferir a l'exterior.
El projecte Odisseu s'està duent a terme a 7 comarques catalanes, la Ribera d'Ebre, per posar-ne algun exemple. Aquest dijous es va presentar en un casal de Marçà força ple la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, per explicar què és exactament i per què concorrerà a les eleccions al Parlament català. La presentació va estar encapçalada pel número 1 de la llista a la demarcació de Tarragona, Jordi Martí. Ell mateix s'encarregava d'explicar la diferència entre un partit convencional i la CUP, ja que aquesta és la suma de moviments de lluita social, un projecte assembleari que va de baix cap dalt. Ho sentim.
Què és la Unitat Popular? Doncs bàsicament la unitat de tots aquells que lluiten. Però lluitar aquí vol dir tant oposar-se com construir, com intentar crear alternatives, com crear-les i com tirar-les endavant. És a dir, no és només un fet de que l'esquerra independentista decideix muntar un partit per presentar-se a les eleccions municipals i aquest partit acaba presentant-se a les autonòmiques, sinó que l'esquerra independentista crea una estructura que a molts llocs és utilitzada per molts moviments socials per tal de transformar la realitat a partir dels municipis. I en aquest moment concret, davant d'un procés constituent que creiem que s'ha disparat i que Convergència i Unió el vol tindre completament controlat, marcant molt bé les pautes de temps, doncs la CUP decideix, a partir també d'un procés assembleari, és a dir, l'assemblea sempre qui mana, decideix presentar-se a les eleccions de la Comunitat Autònoma de Catalunya per tal de que aquest procés cap a la independència sigui realment un procés també social.
En unes eleccions en les que els partits col·locaran la independència com el mal o la solució a tots els problemes econòmics, des de la CUP consideren que no és una relació causa-efecte. Creuen que la solució passa per treballar de manera conjunta amb dos fronts, independència i lluita social.
L'únic que fa és la creació d'un nou marc. Sí que, evidentment, hi haurà més possibilitats econòmiques perquè no era l'expoli financer d'Espanya, però això sol no acaba amb la crisi social. No parlo ara de la crisi econòmica general, que té unes arrels més profundes i que jo no anomenaria crisi, sinó cop d'estat. Però la crisi social que ha provocat aquesta crisi econòmica, és a dir, la destrucció de teixit social, l'empobriment, sobretot de la gent més pobra i de les classes mitjanes, que comencen ja a notar la desaparició d'unes garanties que tenia fins ara, això no s'acaba amb la independència. S'acaba quan el procés independentista porti també un procés també cap a la igualació econòmica. El procés, evidentment, és un procés de garanties socials, d'escola pública per a tothom i de qualitat, d'una sanitat universal per a tothom i de qualitat. I aquestes coses se poden fer dintre de l'actual marc. Ara, nosaltres proposem que la construcció del nou marc de la independència nacional, que nosaltres pensem que ha de ser de tots els països catalans, comporti també una aprovació social de la nació.
Apuntem finalment que aquesta presentació de la CUP al Priorat van acompanyar Jordi Martí i la resta de membres de la llista de la nostra comarca, Roser Bernet, Gemma Ortega i Miquel Perelló. Aprofitant la seva visita dimecres a la DEO Montsant, van poder parlar amb l'escriptora i periodista Patricia Gavancho, guanyadora del Premi Prudenci Bertran el 2012 per l'obra La neta d'Adam, i coneguda també per ser autora d'assajos com Crònica de la Independència, llibre de no-ficció més venut el Sant Jordi de 2009. Per tant, davant d'aquesta veu autoritzada, van voler conèixer quina lectura fa del moment actual, un procés que ella ha qualificat d'imparable. Sentim Patricia Gavancho.
Estem en un moment històric, estem en un moment que realment, és a dir, la combinació d'un moviment popular molt sòlid, que és el de la manifestació, i l'Assemblea Nacional, és a dir, molt sòlid, molt conscient, molt trempat i molt maco, i que alhora ha trobat el lideratge polític que necessitaven, és una combinació que no s'havia donat mai en la història de Catalunya. No es pot aturar perquè justament la base és molt conscient, és a dir, si això fos un moviment polític pots dir, vale, negociaran, pararan, no sé què, però ara en el moment en què algú que està davant d'aquest moviment, sigui un partit polític, sigui el president de la Generalitat, sigui qui sigui, vol frenar-ho o vol allargar-lo massa, la força del moviment l'arrossegarà.
Gavancho, que és membre del Centre d'Estudis Sobiranistes, va voler parlar també dels arguments d'aquells qui s'oposen a la independència, del que anomena el discurs de la por.
Hem de ser conscients que una part de la nostra població és molt vulnerable a la por perquè està molt desinformada. És a dir, la gent que només s'alimenta de mitjans espanyols fins ara no ha tingut el discurs catalanista, o sigui, per tant no sap què és el dèficit fiscal, no sap quins entrebancs tenim els catalans per funcionar dins d'Espanya, etc. I verges de tot això reben ara de cop i volta un discurs de la por, d'ens separem, amb la crisi, mira de quines coses parlen, no sé què, que els hi pot fer molt de mal. El que passa que és un sector de població petit, és a dir, la majoria social la té en aquest moment l'independentisme, clarament.
A banda de Crònica de la Independència, Patricia Gavancho és autora també de llibres com El preu de ser catalans, La batalla de l'Estatut i El retorn dels catalans. Unió de Pagesos estima que la collita d'oliva de la campanya 2012-2013 serà a tot Catalunya d'un 62% respecte a les previsions inicials i se situarà en uns 107 milions de quilos. A les comarques de Tarragona, les explotacions patiran una davallada del 39%. El sindicat considera que aquesta important davallada de producció d'olives s'afegirà també la reducció del rendiment. Altres factors que agreugen encara més la situació de les explotacions són el preu percebut pels productors d'oliva, que s'ha reduït fins al 60% entre el període 2005-2011. El preu mitjà de les olives en origen va ser el 2005 de 0,68 euros el quilo, mentre que el 2011 va baixar fins al 0,27 euros el quilo. D'altra banda, un informe recent de la Unió Europea sobre la situació de les explotacions productores dels països membres conclou que les especialitzades de Catalunya són les pitjor situades econòmicament de l'Estat espanyol i que aquest és el pitjor de la Unió Europea per sota d'Itàlia i de Grècia. I el passat dissabte es va cloure als Guiamets la segona edició de Priorat en Persona, la iniciativa encapçalada pel Centre Quim Soler, que consisteix en portar escriptors a la comarca perquè la coneguin i perquè, posteriorment, retornin les seves impressions, les seves experiències al territori per mitjà de textos creats especialment per a l'ocasió. Toni Sala, un dels escriptors que hi ha participat, destacava el sentit d'aquesta proposta i la necessitat que d'altres comarques en prenguin exemple. Ho escoltem.
Hem estat tractats amb una generositat impressionant. I em sembla que més enllà d'això tot el muntatge té molt de sentit. O sigui, tens la sensació d'estar participant en una cosa que tornen aquí, que reverteix en la mateixa comarca i que li dona un sentit que, vaja, com a experiència, trobo que totes les comarques haurien de fer una cosa així. Perquè des del punt de vista del que és d'aquí, veure com algú de fora t'ho torna és fabulós. Ara, des del punt de vista del com a participant, és excel·lent. És una cosa, vaja, que me'n recordaré tota la vida.
Per la seva part, Sara Bailac, una altra de les escriptores que ha pres part en la segona edició de Priorat en Persona, parlava de com de gratificant és retornar a la comarca la seva bona acollida.
Aquesta oportunitat que hem tingut de reflexionar sobre les experiències que ens han explicat els adalils, que són les persones que ens van guiar l'any passat per conèixer la comarca, i per mi una de les coses també més valuoses de l'experiència és poder fer aquest retorn, no?, que estem fent aquest any, de tornar en part aquesta generositat que se'ns va donar l'any passat en forma de literatura, no?, i que estem compartint a les escoles, que estem compartint amb actes com el d'avui, i que una mica són un vincle que ens queda ja amb el priorat i que dintre de les comarques de Catalunya el Priorat passi a tenir un altre sentit, suposo, sentimental també per nosaltres, no?
A banda de Toni Sala i Sara Bailac, Priorat en persona ha comptat també amb la participació dels escriptors Manuel Baixauli, Estrella Ramon i Teresa Roig. Recordem que al web prioratenpersona.cat es poden trobar els textos a mode de diccionari creats pels autors, així com els que es van escriure en el transcurs de la primera edició.
Els esports.
Obrim ara plana esportiva, ho fem amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Se acumula la feina al Falset Esportiu. Després de l'ajornament del partit contra el Montbrió el passat 6 d'octubre, té pendent ara els últims 30 minuts contra el Marina Cambrils. Partit corresponent a la darrera jornada, suspès per la pluja quan anaven empatat a 0. Amb 6 punts per concretar, el Falset és 12è de la classificació i visitarà demà diumenge a les 5 de la tarda l'Hospitalet de l'Infant. Aquest equip es troba en un lloc per sobre del Falset amb 2 punts més, però també amb 2 partits més disputats. I és que amb una mica de sort i guanyant els 6 punts que té pendents, el Falset podria escalar fins a la 7a posició. Això són tot pronòstics. El futur més immediat dels de Gerard Font passa, com dèiem, pels 3 punts en joc al camp de l'Hospitalet, demà a les 5. A la quarta catalana, una divisió per sota dels falsetans, el Porrera també va veure com es suspenia el seu partit contra el Vilafortuny, cue de la classificació. El Porrera visita demà el Racing Club de Bonavista, a les 5 de la tarda. Els de Bonavista han guanyat l'únic partit disputat al seu terreny de joc i són 8ens a la taula del grup 24 de la quarta catalana. Recordem que el Porrera encara no ha puntuat i porta un balanç de 2 gols a favor per 9 en contra. A la preferent de futbol sala, el Pradell va perdre el primer partit a casa. Va ser contra l'Àrea Esports l'Hospitalet per 1-4. Els pradellencs, 12ens de 16 equips, juguen demà al migdia a la pista del Catllà. Aquests són desens, un punt per sobre del Pradell, tot i que amb un partit més. El Catllà, com el Pradell, també ha perdut un dels seus partits disputat a la seva pista. També en futbol sala, però al grup 6 de la segona divisió, el Poboleda juga aquesta tarda contra el Catllà B. Per la seva part, el Capçanes, al grup 7, descansa aquesta jornada, després de guanyar el primer partit de Lliga per 2-4 contra el Xardaig Funesat Tarragona. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Tornem d'aquí 7 dies. Passeu un bon cap de setmana.
El temps.
Tot seguit donem pas a l'Enric Massip i a la previsió del temps. Enric, endavant.
Acabem una setmana caracteritzada pels temporals de tardor, en què han arribat doncs, amb bastanta força aquí les nostres contrades. Després d'un parell de dies d'estabilitat, altra vegada han tornat les pluges, i la borrasca que ens ha afectat avui dissabte ja té tendència a allunyar-se i ha donat pas a una estabilitat relativa, perquè aquesta borrasca ens porta i ens portarà vents del nord bastant forts i una baixada considerable de les temperatures que ens apropiarà als nivells gairebé invernals. La situació doncs, d'estabilitat s'afiançarà aquest cap de setmana amb l'inconvenient del vent i amb la baixada considerable de les temperatures. De moment no es veuen més indicis de pluges per als propers dies de la setmana vinent i el que doncs, tindrem és aquesta ja abans invernal en els propers 2 o 3 dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1985, la localitat de Port Colom, a les Illes Balears, registrava un aiguat de 420 litres per metre quadrat.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment ja de posar el punt final a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, perquè tot seguit us deixem amb l'espai de tertúlia a l'hora del vermut i després amb els 100 anys fent vi el programa de la cooperativa Falset Marçà. Pel que fa a la informació, tornarem dimarts al butlletí diari. Sabeu també que ens trobareu a les xarxes socials de Facebook i Twitter i, com no, a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Us ha estat parlant Alfonso Reig. Res més, gràcies per la vostra atenció. Passeu molt bon cap de setmana.